Molt bon dia i bon dijous 4 de setembre del 2025. Això s'acaba, encarem ja la recta final del programa del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca. Als micròfons Marc Paredes i a les vies tècniques Toni Olivella. Dèiem que això s'acaba, però avui encara tenim secció, programa i, per tant, passaran per aquí els estudis de Ràdio Vilafranca una bona colla de col·laboradors i convidats que dia sí dia també fan possible aquest magazín d'estiu. Com sempre, començarem donant un cop d'ull a la situació meteorològica. Posarem els ulls al cel per veure quina situació tindrem durant el dia d'avui i tot seguit farem un repàs a les portades dels diaris catalans per actualitzar-nos i també per informar-nos. A partir d'un quart de deu sortirem al carrer, ho hem fet matinar una setmana més a l'Enric Vidal. Anirem cap al casal de Vilafranca, on allà ara mateix tenim alguna activitat. I a partir d'aquí connectarem amb els serveis informatius de Ràdio Vilafranca amb la primera cita amb l'actualitat. Cinc minuts d'aturada per la publicitat i a partir d'aquí també ens visitarà el nostre sommelier de confiança, el Xavi Martí, avui amb una secció també ben especial per tancar les 8 setmanes de programa i encara relacionada amb la Festa Major de Vilafranca. A les 10 en punt arribarà el moment de les notícies dels serveis informatius de Catalunya Informació i a les 10.06 aproximadament repascarem titulars del passat, esbrinarem que era notícia fa tants anys enrere i en farem tertúlia, i com sempre ho fem, de la mà del Lluc Vendrell i del Pau Freixedes. A 11:15 arriba el segon flash informatiu i avui també tindrem la visita aquí als estudis de Ràdio Vilafranca del Ferran Segura amb la seva secció més cinematogràfica, La Butaca. Tot i que les sales de cinema encara estan tancades aquí a Vilafranca, ens farà algunes recomanacions i també farem un balanç del que ha donat de si aquesta temporada a les grans pantalles d'aquí de Vilafranca i la comarca. I arribats a les 11 del matí, arriba el moment que tots esperem i és que obrirem les línies telefòniques perquè pugueu conversar amb nosaltres. Avui també sota una pregunta i a partir d'aquí obtindreu una butlleta que us permetrà guanyar una caixa de préssecs, la darrera que sortegem i aquesta setmana a gentilesa de Torrents Vinyes Fruits. A 11:45, la darrera cita amb l'actualitat d'aquí dels serveis informatius de Ràdio Vilafranca i acabarem, com sempre, amb el bo i millor de la nostra música. Avui toca dels anys 90. Amb tot això i molt més, arrenquem aquest Penedès en Gam Extra el penúltim dia d'avui dijous 4 de setembre del 2025. Com cada dia a aquesta hora, mirem cap al cel per veure quina previsió tindrem durant el dia d'avui, un dijous que s'ha llevat força tranquil·let amb la presència d'alguns núvols i amb una fresca que ha anat clarament cap a la baixa. Per tant, si encara n'heu sortit, doncs avui la jaqueta no serà tan necessària perquè les temperatures mínimes han pujat i força. Tot plegat en un dia, com dèiem, marcat per la variabilitat, amb força núvols, però també moltes ullades de sol, en especial cap a les comarques de Ponent, alguns punts del Pirineu, i a la resta mantindrem aquestes bandes de nuvolositat que durant el llarg del dia aniran minvant i serà a partir de la tarda quan tindrem algunes precipitacions més concentrades cap al terç oest del país i també cap a les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, algun nucli tempestuós a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, també de l'Alta Cerdanya i a bona part de les comarques gironines, en principi poca cosa, no esperem grans acumulacions d'aigua, tampoc no es descarta la possibilitat d'algun plogim cap aquí, cap a la Vegueria Penedès, també serà molt anecdòtic, tot plegat, i cap a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre i en canvi cap a Ponent mantindrem doncs aquest cel molt més asserenat i assolellat. I temperatures que avui les màximes doncs, es mantindran, si fa o no fa com les d'ahir, fregarem aquests 30 graus, però les mínimes sí que tendiran a pujar de cada dies vinents, en una situació també marcada per la calma i temperatures que, tot i que pugin, i alguns dies doncs, sí que baixaran lleugerament, es mantindran força contingudes i a ratlla pel que tocaria. I acabem, com sempre, fent una volta per aquí, per el Penedès. Ara mateix tenim 21 graus a la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, 21 al Vendrell, 16 a Igualada i 19 a Vilafranca del Penedès. Obrim el quiosc digital per informar-nos, per veure què és notícia avui 4 de setembre, i és que queden pocs dies perquè comenci aquest curs escolar. Per això el diari Ara titula que un terç dels alumnes necessitaran suport educatiu aquest curs 2025-2026. Segons dades del departament, ja hi ha 335.000 estudiants amb necessitats específiques a l'aula. Entre les novetats figuren els nomenaments diaris de docents i una prova pilot dins acció. També és notícia, i en aquest cas dedicada en foto de portada, que Xi Jinping desplega el seu poder militar i diplomàtic a Pekín. I a baix han destacat, Feijó refusa anar a l'inici de l'any judicial i 15 morts per l'accident d'un funicular a Lisboa. El periòdico, amb la seva edició catalana, a dalt de tot veiem com l'obertura de l'any judicial arriba entelada per les crítiques de Sánchez i el fiscal general imputat. Ryanair retalla 1 milió de places a Espanya, i és que la companyia irlandesa respon a l'increment del 6,5% de les taxes per part d'Aena, tancant la seva base a Santiago i deixant d'operar Vigo i Tenerife Nord. La foto de portada també dedicada a Xi Jinping, i és que la Xina exhibeix el seu poder. Les protestes pro-palestines a Bilbao impedeixen acabar l'etapa de la Vuelta. Puigdemont revela que no va parlar amb Illa dels pressupostos. El cas Nestlé posa en guàrdia consultores, bufets i grans empreses, i com dèiem també, almenys 15 morts al descarrilar un funicular a Lisboa. Anem cap al punt avui, que dedica la portada a la llengua minoritzada. I és que mentre busca protecció en l'esfera internacional, creixen els atacs i minven els drets dels catalanoparlants arreu del domini lingüístic. També es destaca aquesta notícia de cap a mar, que hi falta gent, en aquest cas amb els grans líders mundials escampant guerres arreu. Canviar de planeta ja no sembla una mala idea. I també és notícia pel que fa doncs, a l'edició esportiva d'aquest diari. Comença dient que el nou rol del nou, amb 37 anys i en l'últim de contracte amb el Barça, Robert Lewandowski assegura que prioritza la qualitat a la quantitat de minuts. El davanter torna a jugar avui en Polònia després de la tensió amb l'anterior seleccionador. I acabarem amb La Vanguardia, que comença i obre portada dient que el PP s'assabentarà de l'obertura de l'any judicial com a protesta. La Unió Europea impulsa l'acord comercial amb Mercosur per aplicar-lo aquest any, i l'exconseller Giró deixa l'escó per les diferències i les discrepàncies amb Puigdemont. Finalment, Sánchez busca la complicitat del laborista Starmer a Downing Street. Com dèiem, avui és el darrer dia que sortirem al carrer de la mà del nostre company, Enric Vidal, que cada setmana el tenim en un lloc diferent de la nostra ciutat. I és que, tot i que el fem matinar, en aquesta hora ja hi ha activitat en els diferents llocs de Vilafranca. Després de la Festa Major, l'activitat igualment no s'atura. I avui, doncs, penso que l'Enric el tenim al casal de Vilafranca. Bon dia, Enric, què tal?
Què tal, Marc? Molt bon dia. Doncs, com bé dius, som aquí a les oficines del casal Societat La Principal de Vilafranca, Perquè, com comentaves, l'activitat a Vilafranca no s'atura i és que el Casal, una de les entitats amb més activitat durant l'any, amb més socis, podríem dir, això, amb més actes programats, doncs també ja comença a caminar en aquest nou curs, podríem dir, 25-26. I per parlar d'aquesta gran activitat que se li ve sobre amb el Casal de Vilafranca, tenim el Salvador Casals, gerent del Casal Societat de la Principal. Què tal, Salvador? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Salvador, això ja comença, i el Casal, veiem aquí, tinc davant un llibret d'activitats del setembre i l'octubre, això és una passada, per començar, Salvador.
Bé, habitualment el mes de setembre era un mes tranquil, però ja ha deixat de ser-ho des de fa un temps, i el setembre, de fet, avui és l'arrencada amb l'Info Casal, és el dia en el que obrim les portes al teatre, avui i demà, perquè la gent durant la tarda pugui informar-se de les activitats que fem, tot i que algunes d'elles ja van iniciar les inscripcions al mes de maig i juny, o activitats com el bàsquet, per exemple, doncs, que alguns equips federats ja van començar a mitjans d'agost els seus entrenaments. Però bé, avui és un dia molt xulo, perquè a la platea del teatre la gent pot trobar les diferents propostes que presentem per aquest curs 25-26, que van des de les humanitats, passant per la dansa, el teatre, el bàsquet, les belles arts... Bé, tot un conjunt d'activitats que configuren el ventall d'oferta formativa de la nostra entitat.
Seria com una fira, comentàvem, no? És a dir, oberta a tothom i qui es vulgui anar a informar sobre qualsevol cosa, no? Belles Arts o Humanitats pot anar a informar-se i allà tindrà, suposo, els responsables d'aquesta secció, també personal del Casal, per informar-ho, no, Salvador?
Correcte, sí, és així. Tenim com petites paradetes a la platea del teatre repartides i allà tenen els responsables de les activitats que els informen dels detalls i també personal nostre de la casa que informa dels avantatges i serveis que oferim com a entitat, allò que troben al llarg de l'any, perquè a banda de l'oferta formativa que poden dur a terme dins de l'entitat fins al mes de juny, en la major part dels cursos, a més de tot això, al llarg de l'any fem un munt d'activitats que són obertes als socis i no socis, a tota la ciutadania i dels que en poden gaudir. Els socis sempre amb unes condicions especials, amb uns preus especials, algunes activitats fins i tot només exclusives pels socis i sòcies, però en general una oferta molt àmplia que la gent gaudeix al llarg dels 365 dies de l'any.
Salvador, si avui feu aquest Info Casal, vol dir que està tot preparat ja pel nou curs, per la nova temporada. Clar, com es prepara també durant l'estiu, no? Perquè avui no es pot arribar amb aquest Info Casal amb la feina per fer, sinó que hi ha d'haver un programa d'activitats a cada secció. Suposo que l'estiu també ha estat intens i no s'ha aturat el Casal durant l'estiu.
De fet, cada cop és més habitual que el cicle de preparació de les activitats ja comenci passat Setmana Santa. Tot el que presentem avui s'ha començat a treballar des de mitjans d'abril, parlant amb els responsables de les activitats, preparant els programes, veient doncs, quines millores podem aplicar pel curs següent, i tot això avui acaba sortint a la llum, malgrat que hi ha, per exemple, seccions doncs, com l'escola de teatre i cant, o l'escola de dansa, o el club de bàsquet, doncs, que ells sí que avancen molt més les inscripcions i ja el mes de juny ja queda gairebé tot tancat i per tant a l'estiu ens queda alguna feina per fer però molt poqueta perquè tota la feina ja s'ha avançat des d'abril fins a juny.
T'he de preguntar alguna novetat que hi ha que tenen al Casal, Salvador. No sé, veig per aquí moltes activitats amb aquest llibret que tenim a davant. No sé si hi ha alguna cosa a destacar, alguna secció que hagi canviat una mica el rumb o alguna novetat que es pugui destacar o que es destacarà amb aquest Info Casal, si més no.
Sempre hi ha novetats perquè al final quan som una entitat que acollim gairebé una vintena d'activitats diferents, per tant sempre passen coses, des de que a Belles Arts doncs, per exemple hem incorporat l'activitat del gravat, que és una activitat nova doncs, que acull la secció de Belles Arts, fins als canvis que hi ha hagut a seccions doncs, per exemple doncs, el club de bàsquet, que hi ha hagut canvis a la direcció tècnica, estem consolidant equips directius com els de l'escola de dansa, recordem que el mes de desembre es va produir el relleu de la Neus cap a un nou equip directiu, doncs bé, doncs, aquest any comencem el curs sencer del nou equip directiu de l'escola de dansa o l'escola de teatre, doncs que anem consolidant el canvi que vam fer fa un parell d'anys doncs amb la Marta Casas al capdavant de l'escola i que també doncs, anem consolidant. Anem intentant fer petites passes, consolidant tot allò que fem per anar millorant no tant la quantitat, és a dir, no hi ha un salt en l'oferta formativa, sinó que el que anem és afinant perquè l'oferta sigui qualitativament millor en cada una de les edicions dels cursos que fem.
hi ha propostes noves o hi ha idees noves, però també hi ha formats que funcionen molt bé, com ara comentàvem abans de començar l'entrevista amb el Salvador Casal, gerent d'aquest casal societat La Principal, el format Taula i Vila, que per qui no ho conegui, aquí doncs, al restaurant Mossonades, aquí sota el casal, hi ha una trobada amb persones que ara comentàvem que no són pregoners de la Festa Major, no ho han sigut doncs, per diversos motius, però que tenen històries a explicar. Escolta, Salvador, aquest format funciona molt bé, s'omple a cada persona que ve doncs, a formar part d'aquest format. Escolta, això ho manteniu perquè funciona molt bé i, de fet, augmenteu la periodicitat, eh?
Sí, sí, la Junta, aquest és un projecte que va sorgir, com tots els projectes, des de la Junta de l'entitat. Sempre hem explicat que és un model que vam veure a un Ateneu de Capellades, a la Lliga de Capellades, que ens va encantar, vam dir, ostres, quina bona idea el fet de poder aplegar al voltant d'una taula persones que es mereixen un reconeixement, un homenatge, que han tingut una trajectòria vital, que podrien ser pregoners de la Festa Major, però que ningú hi ha pensat en algun moment en el fet de ser-ho, i oferir aquesta possibilitat de poder fer aquesta trobada amb un màxim de 35 persones. En les darreres Taula i Vila els hem omplert tots, i poder compartir aquesta estona de conversa, d'anècdotes de vida amb persones rellevants. El primer que fem ara el mes d'octubre és amb el Pep Ribas, una persona amb una llarga trajectòria en el món del vi i àmpliament conegut a la nostra comarca i a la nostra vila. Tenim moltes ganes de poder-nos asseure a taula amb el Pep Ribas, i sí que augmentem la periodicitat perquè és que tenim un llistat de més d'un centenar de persones que mereixerien poder tenir un Taula i Vila. I per tant, fèiem un cada dos mesos, passem a fer-ne un mensual a partir del mes d'octubre fins al mes de maig, doncs cada mes com a mínim un. Tenim un web propi on la gent pot... Una de les coses que ens fa molta il·lusió d'aquest projecte és que després hi ha una relatoria d'aquesta trobada que la fa la periodista Imma Pulido. I la Imma ens fa un relat emocional i vivencial del que s'ha explicat en aquell Taula i Vila, que la gent els pot trobar al web, des del nostre web de casal.org, que allà hi ha un apartat dedicat al Taula i Vila i tens els relats dels 12 més un relats que hem fet Taules i Vila que hem fet fins ara, i cada cop que es produeix, doncs bé, al cap d'un temps, doncs pengem el relat i la gent doncs el pot gaudir, aquest relat que ens fa la Imma.
Una altra activitat que també continua amb el casal com a eix central és l'Obrim Vilafranca, que tenim ja apuntat perquè que serà el cap de setmana del 27 i el 28 de setembre. Em sembla que és el 27 de setembre que el casal doncs, es tornarà a obrir de cara a Vilafranca, un espai que potser sí que és més conegut que cases particulars, potser, però que potser aquest Obrim Vilafranca, Salvador, serveix per descobrir un pèl més aquests detallets que sovint quan anem al teatre o quan anem doncs, en aquest espai no ho coneixem, no?
El que més ens il·lusiona de la participació a l'Obrim Vilafranca, que ens va quedar fa 3 o 4 anys que hi participem, és que socis i sòcies de l'entitat, persones o persones que coneixen l'entitat de fa molts anys, quan assisteixen a la visita que nosaltres fem, descobreixen un altre casal, descobreixen una part de la història. Nosaltres sempre intentem en cada un dels Obrim Vilafranca tenir alguna peça singular que no és potser tan coneguda i que les persones que s'apunten a l'Obrim Vilafranca per venir al casal doncs, poden descobrir. I la mirada que projectem sobre la història de la nostra entitat sempre acaba sorprenent, fins i tot a persones de la vila, persones que coneixen el casal des de fa dècades. Quan surten de la visita, habitualment surten sorpreses d'allò que els hem explicat. I, per tant, estem molt contents. Nosaltres, de fet, sempre estem molt contents de poder obrir les portes. Nosaltres sempre diem que obrim les portes durant gairebé tot l'any, gairebé sempre el casal està obert, bé perquè estan fent un curs, una activitat, un entrenament, una pel·lícula, qualsevol cosa, i ens fa molta il·lusió d'obrir les portes sempre i de poder-ho compartir amb tothom.
T'anava a preguntar, Salvador, l'any passat vam veure una activitat brutal al casal de Vilafranca, potser més que abans pel que fa a obertura cap a entitats o obertura cap a tot tipus d'actes, no? Ja sigui el teatre, ja sigui qualsevol espai. Molta col·laboració amb entitats, no? Des dels Falcons de manera tradicional, però vam veure el Quinto de la Garalda amb el casal ple a rebentar. Moltíssima col·laboració amb les entitats que doncs, disposen també d'un espai a la vila, que s'ha de cuidar, que és un teatre de fusta, evidentment, però que és un espai més a tenir en compte.
Sí, nosaltres, a banda de tota l'activitat que fem, tenim dues línies estratègiques que intentem cuidar i mimar i que ens il·lusionen molt com a entitat. Una és aquesta que tu dius, el que nosaltres anomenem les aliances culturals, Per exemple, el 19 de setembre acollirem un assaig dels castells de Vilafranca. Intentarem aconseguir que sigui plaça de nou el nostre teatre, i això és obert a tota la ciutadania, i tothom podrà gaudir de veure un castell dins del teatre, com hem aconseguit que, per exemple, amb la col·laboració que s'ha fet amb l'any de la ciutat del bàsquet, una de les activitats amb el 3x3 va ser poder veure unes cistelles de bàsquet dins de la platea del teatre, cosa que tampoc no s'havia vist mai en la història. Aquesta és una línia, la de les aliances culturals que fem amb infinitat d'entitats de Vilafranca, en les que saben que sempre tenen la porta oberta per poder venir a casa nostra i poder fer les seves activitats, els hi donem suport per dur-ho a terme. I l'altra línia estratègica que ens il·lusiona molt i que treballem a fons des de fa uns anys és tot el projecte social. L'entitat tenim una línia, que és un projecte que es diu Ponts de Futur, que garanteix que qualsevol infant de la ciutat pugui fer activitats extraescolars a casa nostra de forma gratuïta si les seves condicions econòmiques no els hi permeten poder fer front a les quotes ni de socis ni d'activitat. Aquest és un projecte que el curs 24-25 ha permès que més d'una seixantena d'infants de Vilafranca poguessin gaudir d'activitats extraescolars a casa nostra. El curs 25-26 continua gràcies al suport sobretot de la Fundació PINAE, que ens dona un suport econòmic important per poder dur a terme aquest projecte i poder donar un impuls en aquests projectes socials que per nosaltres també són molt importants.
Salvador, comentàvem abans una activitat i també veiem en aquest llibret, dia 24 de setembre, dia de la Mercè, una activitat molt xula, no? Aniversari de l'entitat, 121è aniversari, ja no és rodó, però també s'ha de celebrar. Una mena d'espectacle, una mena d'experiència molt, molt xula pel casal, no? Que també pels socis i sòcies que hi vulguin venir, també molt interessant aquesta activitat.
Sí, és una activitat que hem preparat pels socis i sòcies i aquells amics dels socis que els vulguin acompanyar, en el que per primer cop revivim l'Andreu Audet. Andreu Audet va ser l'arquitecte que va projectar el nostre teatre l'any 1920, i el que fem és que l'historiador Marc Giovanni es reencarna amb l'Andreu Audet i amb la mirada d'Andreu Audet ens explica el teatre, des del centre del teatre, situat allà al mig, amb l'ajut d'una acoplatista que l'ajudarà a fer possible aquesta conversa. Andreu Audet ens explicarà per què va construir aquest teatre, per què aquest teatre té la configuració que té la forma que té la capacitat que té, ha tingut la història que ha tingut des de la mirada del propi arquitecte. Evidentment, no sabem què pensava l'Andreu Audet, però sí que tenim moltes dades de qui era, de què va projectar, què va fer a Barcelona. Recordem que nosaltres sempre diem que tenim la sort de tenir el paral·lel vilafranquí, és a dir, la Rambla Nostra Senyora és el paral·lel vilafranquí, perquè un dels arquitectes importantíssims i essencials de l'arquitectura del paral·lel, que va ser Andreu Audet, vam tenir la sort de que fes un teatre aquí a Vilafranca que es manté intacte. Ara surt a la premsa sovint el Teatre Arnau i la reforma del Teatre Arnau a Barcelona. Hem de recordar que el Teatre Arnau també és de l'Andreu Audet, però a diferència del casal, al Teatre Arnau se li fa una reconstrucció total, perquè el Teatre Arnau estava que aquella trossos i estava en molt mal estat. El nostre l'hem conservat intacte, tal com es va construir el 1920, i també una de les línies estratègiques de la Junta i de l'entitat, abans en feia referència, evidentment, és treballar per la reforma del teatre. Segurament aquest és un treball que no té la visibilitat que tenen les activitats, la programació escènica, tot això que fem, però que és essencial per poder preservar que aquest teatre, aquest patrimoni de la nostra vila i de la nostra comarca, hem de recordar que és un dels teatres de fusta, gairebé és l'únic teatre de fusta operatiu a Catalunya i segurament és un dels teatres de fusta més grans en actiu del nostre país, i per tant és un patrimoni que la Junta està treballant activament per poder aconseguir reformar-lo i posar-lo al dia.
Salvador Casals, gerent del Teatre Casal de Vilafranca del Casal Societat La Principal, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé tota aquesta activitat de la temporada 25-26. Moltíssima feina per fer, moltíssima feina feta. Gràcies també per la feina i treballar per Vilafranca. Gràcies, Salvador, que vagi bé.
A vosaltres per donar l'oportunitat a les entitats de tenir visibilitat.
Marc, tornem la connexió des del Casal de Vilafranca. Déu-n'hi-do l'activitat que hi ha programada per aquests darrers dies i properes setmanes.
Déu-n'hi-do, qui vulgui fer alguna cosa aquest mes de setembre i aquest nou curs no té excusa. Gràcies, Enric, una setmana més, i gràcies també per totes aquestes setmanes que ha sortit al carrer a acostar-nos a l'activitat vilafranquina.
Que vagi bé, gràcies.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Les noves expedicions de bus express a la comarca no són suficients per les associacions d'usuaris. A partir d'aquest setembre, el Departament de Territori amplia les expedicions de bus interurbà a diverses línies de la comarca. Des d'aquesta setmana, la línia E6 Vilafranca-Barcelona, per exemple, començarà a fer 8 viatges més d'anada i 6 més de tornada. Aquest canvi recent, però, no satisfà les plataformes d'usuaris de la comarca, les quals creuen que no és suficient. Des de l'Associació Promoció pel Transport Públic, asseguren que la majoria d'aquests nous viatges ja iran a l'estiu, però com a expedicions de reforç. La modificació de les línies express no sols arribarà a Vilafranca. A partir del 8 de setembre, l'E18 Sant Sadurní Barcelona farà 5 viatges més d'anada i de tornada en hora punta. A més, es reforçarà l'oferta del cap de setmana de 2 a 5 viatges per sentit. Durant la mateixa data també s'ampliarà el servei express E27 Sant Llorenç d'Hortons Gelida Barcelona, amb 7 viatges més, en cada cas, de dilluns a divendres. L'agost encadena 2 mesos consecutius amb increment d'aturats a l'Alt Penedès. El 2025 va començar amb una ratxa de 6 mesos de reducció de les llistes d'aturats, però la segona part de l'any ha començat amb 2 mesos amb augment d'atur. Ha estat el cas de l'agost, que ha tancat a l'Alt Penedès amb 4.548 persones registrades, el que suposa 87 aturats més que el juliol i situar la taxa d'atur registral al 8%. A Vilafranca l'atur ha crescut en 59 persones el darrer mes, amb 1.712 a l'agost. Sant Sadurní, en canvi, ha reduït 11 persones la llista amb 475 aturats. Als Monjos, l'atur a l'agost se situa en 316 persones, amb un increment de 7 respecte al mes passat, i a Gelida ara hi ha 311 aturats, 19 més que el mes de juliol. En perspectiva interanual, d'agost del 24 al del 25, cal destacar que la xifra s'ha reduït i ara hi ha 250 persones menys als registres de l'atur i una taxa 6 punts per sota. Un any més, el Castell de Focs d'Artifici del dia 2 de setembre posava el punt final a la Festa Major de Vilafranca. Disparat per pirotècnia igual a la plaça del Penedès, va ser intens i va plegar molta gent a la Rambla de Sant Francesc. Amb el darrer esclat d'aquest Castell de Focs finalitzava també la tasca dels administradors i administradores d'enguany, que gairebé un any després de ser nomenats culminen uns mesos de treball perquè la Festa Major anés correctament. Després dels 5 dies intensos de la festa, balanç per part de l'administració és positiu en tots els aspectes. Del 6 al 28 de setembre, el Festival Enoturístic La Verema del Cava celebra la seva 10a edició amb una programació plena d'activitats que combinen la tradició vitivinícola amb la natura i la gastronomia. Durant gairebé un mes, 15 cellers de les comarques de l'Alt Penedès i la Conca de Barberà oferiran experiències exclusives pensades per tota mena de públics, des de mans del vi i el cava fins a famílies i visitants que vulguin descobrir l'entorn del cava d'una manera diferent, propera i immersiva. Entre les activitats destaquen collir raïm i maridar-lo amb un esmorzar quilòmetre zero a Covides, fer de viticultor o viticultora per un dia amb branys entre vinyes arrovellats, un tas de raïms i pícnic gourmet a Cava Aguilera o un vespreig mexicà amb bombolles a Giovanni Vins, per posar alguns exemples. Les reserves per totes les activitats ja estan disponibles i es poden realitzar a través del lloc web oficial laveremadelcava.com. Es recomana reservar amb antelació, ja que les places són limitades.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Ja sabeu que aquesta setmana, i concretament els dijous, ens visita el nostre sommelier de confiança, el Xavi Martí, on comentem, on esmentem tot allò relacionat amb el món vitivinícola i desmentim sovint doncs, allò que a vegades donem per fet. Avui també tenim una secció especial per cloure ja doncs, a totes les setmanes d'aquí del Penedès Gamma Extra, avui encara amb temàtica festa majorenca, i és que el Xavi, bon dia, per cert.
Bon dia, Marc.
Ens ha preparat, doncs, una secció molt interessant en el sentit que ha agafat els balls del seguici de la Festa Major de Vilafranca i els hi ha atorgat doncs, un vi, un escumós, una beguda no destilada que podria encaixar en funció de cada ball del seguici, però aquí també cal esmentar no, una persona que t'ha ajudat, oi que sí?
Sí, m'agradaria esmentar l'Òscar, que de fet m'ha ajudat a poder... Ell és expert en personatges històrics de ficció i reals i m'ha ajudat una miqueta a treure l'entrellat de com seria cada personatge per poder decidir quina seria el seu, la seva beguda ideal.
Si et sembla, Xavi, jo et vaig comentant, o et vaig dient els diferents balls del seguici, de la Festa Major, per ordre, i em vas dient, no?, per fer una cosa així més picada, un 1x1, no?, de quin vi o quin escumós o quina beguda, doncs, però és que encaixaria molt bé. Per exemple, a veure, el que encapçala sempre les cercaviles i processons, que és el drac de Vilafranca, el més antic.
El més antic, el drac. El drac... per caràcter, per el que simbolitza, per la naturalesa que té el drac de Vilafranca, la beguda ideal que li posaríem seria un vermut roig i artesanal. En concret, bueno, el vermut Dos Déus és a Reus, però és un vermut molt bo, que degusta moltíssim en un moment com és el drac, i veurem que tots els balls més o menys tenen begudes una mica... fetes més antigues, no? No són balls antics, no són balls moderns, per tant, també busquem begudes antigues, i el vermut, en aquest cas, seria un dels casos.
Per què li has volgut atorgar aquesta beguda? Suposo pel seu caràcter històric, també.
Sí, però el drac de Vilafranca és feresta, que és poderós, i és ancestral, com dèiem. Per tant, ha de tenir un caràcter fort i amb foc i arrels molt profundes del territori. I això, el vermut roig, bueno, sembla que estigui ficat per ell directament.
Saltem al ball de Diables. En aquest cas, què ens recomanaries?
Els Diables, jo recomanaria, doncs, un... Jo crec que són uns Diables que veurien vi ranci sec. O un somoll, una granatxa vella, però sempre vins intensos, amb caràcter fumat o envellit, com la pólvora, i amb notes terroses i aspres. És una beguda de foc lent, podríem dir.
Mai millor dit, eh? I el Llucifer, que és un personatge concret del ball?
El Llucifer, aquest és un... Bueno, és volat, és incendiari, és misteriós, és transgressor. Aquí buscaríem una absenta de Tarragona o inclús un licor de bitxo. Una cosa ben potent i ben misteriosa.
El tercer element que doncs, segueix aquest seguici de la Festa Major és el ball d'en Serrallonga. En aquest cas, què li atorgaries? Tenint en compte que també és com un ball molt nostrat aquí a Catalunya.
Sí, amb el Serrallongues, en concret, jo li posaria doncs, un vi negre jove, al final és el vi que tenien més a mà, no? Un somoll, un ull de llebre, una garnatxa, i doncs, pels dies que els pillatges han sortit bé, podríem brindar amb un brandy Torres, un Torres 20, pels dies d'aquests que han sortit bé.
Per exemple, després ja saltem a l'Àliga, no? L'Àliga, que també és una de les peces més emblemàtiques del seguici festiu vilafranquí.
L'Àliga a mi m'encanta, representa el respecte, la cerimònia, el pes de la tradició. L'Àliga, bueno, no pot veure qualsevol cosa, ha de ser una cosa elegant, complexa, solemne. I aquí jo li ficaria un escumós d'aquests criats lentament, amb el pas dels anys, com un Gramont a tres lustros o un Recaredor Serral del Vell.
Després tenim els gegants, una de les peces més estimades també per als infants, el Ferragutí i l'Elisenda. Què els hi recomanaries amb ells? O què t'imagines, no, ells, que els hi pugui agradar?
Jo sempre he pensat que són nobles, per tant hem de buscar varietats de vins molt, molt concretes, molt fortes. En el cas del Ferragut, sobretot, no? És robust, és noble, és fort, és gros. Per tant, aquí podríem buscar un Cabernet Sauvignon de Marrodó o inclús un somoll i garnatxa tipus Can Bas, la Creueta Negra. L'Elisenda, en canvi, sí que buscaríem algun vi molt elegant i festiu, com podria ser un Gala Rosat, ja que és més femenina ella, però també podria combinar la majoria de rosats com un Finca Vila de Llops o un Ad Roca.
Veig que també tens altres opcions, no?, de vins per als gegants, que ara els has comentat, i després dels gegants hi ha els nans de Vilafranca.
Els nans, aquí, clar, cada nan podríem dir que té la seva pròpia beguda.
Ah, clar, sí,
aquí és complicat, però...
Comentem-ne 5 o 6, si vols.
Comencem per un dels més estimats, crec jo, que és el Quique dels Cavallets.
Sens dubte.
El Quique és un element jove, fresc, és simpàtic, té xispa, té nervi. Jo li buscaria un moscatell. Un moscatell fresquet, ben jove, ben fresquet.
Ja li preguntarem, de fet.
Ja li preguntarem,
Molt bé. El Jaume Rafeques, també, que aquest és un clàssic.
El Jaume Rafeques, en aquest cas, ell és molt vilafranquí. Jo li ficaria un xarel·lo d'aquí, sisplau, i no el traiem d'aquí.
Uh-huh. I el Fèlix Balanyà, el mestre de les espardenyes?
Aquí ja buscaríem una cosa més austera, més intensa, també, amb més ànima de com es feien abans les espardenyes. Un birranci de la casa de tota la vida.
Uh-huh. Per exemple, aquí veig el Joan Aguado, l'antic alcalde de Vilafranca. Aquest m'interessa, també. Com el veus?
Aquest, doncs, li hem posat una beguda institucional, una beguda molt, molt d'aquí del Penedès, i que també queda molt bé dins un despatx, que seria un Brandi Torres o un Brandi Torres 20.
I el Janio Martí?
El Janio Martí, doncs, bueno, aquí estaríem buscant alguna cosa més excèntric, més exòtic, per tant... Un licor de taronja amb una mica d'esperit tropical.
I ja per acabar, va, el Pallasso, que aquest és l'únic que no representa cap personatge vilafranquí, i aquest també em desperta curiositat.
Doncs aquí estaríem buscant... Aquest és l'únic significat d'una beguda més moderna. Com que jo és un personatge modern, i busquem una beguda més moderna, un cava que es pugui ficar, un cava, un escumós que es pugui ficar una mica de gel, una mica de fruita, un ice wine, d'aquests que se'n diuen d'avui en dia... Tipus les purnes, que és un, al final és com ell, no? És dolç, és acolorit, és festiu totalment.
Uh-huh. Després ja tenim els capgrossos, que també els has dividit segons el tipus de capgrossos, no? L'Humbert, la Roseta, el Canyamàs i la Zingarela. Per exemple, va, comencem per l'Humbert. Com el veus? Perquè aquest és un personatge penedesenc i viticultor, eh?
Aquest, jo m'imagino que el vi a mi se'l fa ell.
Ah, clar.
No ens equivoquem. I segurament el vi que veuria ell en la seva vella època hi havia molt de raïm negre, per tant, aquí jo m'imagino cap a un sumoll, un vi negre de criança, no un sumoll jove, una garnatxa jove, sinó una cosa més amb criança, més ben fet, més per ell, el seu gust. I, en canvi, la Roseta, doncs, vindria a ser un vi rosat, no?, més fresquet, més aromàtic, podria ser també un sumoll, però ja més a l'any.
Uh-huh. I, per exemple, la parella de gitanos, el Canyamàs i la Zingarela?
Aquí la cosa costa ja, eh? Perquè el Canyamàs, doncs jo m'imagino més aviat amb una mistela, amb un vi dolç, amb un muntat dels seus familiars, i la Zingarela, per comptes, doncs aniria més aviat amb una infusió, potser amb una mica d'anís, unes herbetes, una mica de ratafia suau, però una beguda molt més pausada.
Uh-huh. I la Zingarela, has dit?
Això, la beguda més... La infusió fresca d'herbes.
Uh-huh. Molt bé, després tenim el Vall de les Cotonines... Aquí és més complicat, eh? Perquè això ja no és una persona, sinó són animals. Vull dir
que... Són animals, però ficarem cavall, que són els que ballen, no? I, bueno, les cotonines, al final, estem parlant de... Ballen amb molta delicadesa, els cavalls troten, amb una gràcia i una elegància que pocs tenen, i aleshores aquí busquem un cava, un brut roser, un tipus ad roca rosat, no? Un Vilarnau roser, també.
Mhm. Uh-huh. Després, si anem avançant amb el seguici, pràcticament arribarem a la meitat amb les panderetes. Com les veus?
Les panderetes són joves, són... destaca la seva frescor, la seva vitalitat, la seva harmonia. És un ball alegre, vistós. Jo aquí, amb el ritme de la música, jo crec que hi encaixa molt bé un vi blanc jove i aromàtic, però més tirant cap a xarel·lo, no un aromàtic tipus moscatells o verdejos, no? Sinó més el xarel·lo d'aquí a casa, però jove i abocant a la fruita.
Uh-huh. Després tenim els pastorets, també un ball del seguici molt arrelat a la terra, no?
Els pastorets aquí, com que també representen la lluita entre el bé i el mal, aquí aniríem a buscar una cosa més antiga, més antiga com podrien ser ells mateixos, els pastors, no? I els pastors acostumaven a portar beguda a les seves botes i acostumava a ser, perquè aguantava molt més, birranci.
O sigui, te'ls imagines bevent birranci, eh?
Birranci,
bé, fantàstic. Sí. Després ens anem cap al Vall de Cercolets. Després dels pastorets tenim els cercolets.
Mm. Els cercolets tenen aquells cèrcols tan... que a més se'ls decoren ells mateixos,
sí,
per tant, cada cercle és diferent, no? són colorits, són alegres, tenen una coreografia molt simètrica, no? I tenen un esperit jove i enèrgic. Aquí buscaríem un d'aquests ancestrals tipus un Pet Nat de Paris Baltà, una cosa natural, una cosa fresca, una cosa jove, i amb fruita, també.
Uh-huh. Després ja ens anem cap al Ball Pla, una dansa catalana, que aquí a Vilafranca doncs, tenim la sort de que formi part del nostre seguici. En aquest cas, com te'ls imagines? Amb quin vi escumós l'encaixes?
Aquí al Vall Pla hi ficarem un corpinat en concret. El Vall Pla per mi és elegància, és equilibri, és tradició. Serà mentida lo ràpid que ballen aquells peus i amb quina presència ho fan, no? Sembla un ball molt senzill, no en té res de senzill, i aquí li vull otorgar un cava Gramont Imperial... un corpinat, Gramont Imperial, Brut, Gran Reserva, que és el que es mereixen.
Uh-huh. Després tenim el Ball dels Figataires, un ball també molt particular i molt nostre, molt del Penedès.
Aquí, a més a més, hi ha un cosí que hi participa, per tant, aquí ens anirem a buscar una cosa més tradicional, també, però de xarel·lo. Un xarel·lo ancestral, mascandí, és un vi que és com la dansa, és tradicional, és alegre, amb alegria, un toc popular però autèntic, i que rememora doncs, els oficis més antics, com és el vitivinícola.
Uh-huh. Tu t'imagines el teu cosí bevent això?
Sí, sí, eh? De fet sé que l'hem begut.
Molt bé, doncs llavors encaixa a la perfecció. Després tenim el ball de bastoners o el ball de bastons.
És un ball tradicional, és dels últims ja, i aquí buscaria un ball que encaixi amb molta força, amb molta elegància, alegre, o sigui, un punt de xispa també, i molt dinàmic. Aquí buscaríem potser un rosat, un vi rosat, un ad roca, en concret, l'he posat per ells, però estaríem parlant sobretot d'aquesta gamma de vins. Rosats, amb espuma, amb mònica carbònic, i que siguin alegres.
Uh-huh. Anem arribant ja cap a la retaguàrdia del seguici, amb el ball dels Panderos.
A la ball dels Panderos, aquí aniríem a buscar... aniríem a buscar frescor, aniríem a buscar alegria, aniríem a buscar, bueno, aquests ritmes que ells tenen, tan seus, on podria ser perfectament un Paris Baltà Pink, un rosat de Paris Baltà, on podríem trobar tota aquesta naturalesa més festiva i lleugera.
Uh-huh. Després tenim el Ball de les Gitanes.
El Ball de les Gitanes és tradicional, és de ple color, l'alegria és seva. Sí que per un costat hem vist el canyamàs amb un vi més típic, no? Però aquí estem anant a l'esperit, la part més jove d'aquest ball. No? I jo crec que també volen aquesta xispa, necessiten aquesta mica d'espuma per poder saltar d'aquella manera que ho fan i ballant amb aquella alegria. Per tant, jo aquí els hi fico també un cava rosat o un escumo rosat. Pot ser, aquí sí que tenim un ventall més ampli, però sempre buscant la fruita i la joventut.
Uh-huh. Després ara ja saltem cap a les colles de Castells i Falcons, en primer lloc els Falcons de Vilafranca.
Aquí els Falcons de Vilafranca jo els hi buscaria... Clar, és complicat perquè hi ha molt rang, amb aquestes colles hi ha molt rang d'edat. Doncs clar, evidentment, clar, la canalla no vol una cosa i els grans volen una altra. Però sí que buscaríem una beguda del territori, com són els Falcons, no? Com sabem, el sumoll és una de les varietats més antigues que hi ha, per això és les que més els hi poso amb ells, però el sumoll al final simbolitza força, simbolitza elegància, llibertat, no? Tenen aquestes figures més diferents, per tant, jo amb els Falcons de Vilafranca els hi fico un sumoll, un clos lentiscos, quedaria molt bé amb ells.
Mm-hmm. Els xicots?
Els xicots. Jo, com ets xicoter, ha sortit un vi... per la trajectòria i la força que tenen, els hi he ficat un vi negre, un mascomtal, en concret. Jo per això el xicoter i són més a blancs, però sí que potser en el conjunt de la colla, no, aquest vi, aquests vins, representen la força, l'elegància, no, aquest esperit de lluitar, fins a una colla petita que està creixent, més alt i baixos, evidentment, com totes les colles, però és una colla que sempre està allà constant.
Uh-huh. Després tenim els Castellers de Vilafranca.
Bueno, els Castellers de Vilafranca són el símbol de la cultura catalana, pràcticament. No tinc res en contra d'ells, al final, al contrari, són grans, grans persones i fan grans castells. Sí que és cert que una persona, un amic meu, em va dir, diu si Vilafranca fos un estat, els Castellers de Vilafranca serien el seu exèrcit, no? Al final és un treball en equip, és esforç, és constància. i és el que dèiem, és un símbol de, és un símbol de Vilafranca a nivell mundial. Aquí també anem a buscar un corpinat, un gramona, que el coneix tothom, i anem a buscar un imperial per treure aquest èxit, aquest orgull col·lectiu que tenim aquí a Vilafranca. Uh-huh.
Ja tenim, o ja arribem pràcticament al final del seguici, amb l'últim ball, que és la Moxiganga. Com te'ls imagines? Perquè és un ball curiós, no? Com els veus?
Jo la Moxiganga veig que és un ball teatral, però té una gran història i una càrrega història i un simbolisme molt gran. Aquí, per assegurir aquesta calma, busco un vi negre, tipus un canfeixes tradició, un negre elegant, equilibrat, amb una lleugera criança i un toc especiat, un toc d'aquests que aboquen els records més antics, no?
Uh-huh. I ara arribem al meu preferit, que és Sant Fèlix.
Sant Fèlix, nostre senyor. Aquí, evidentment, aquí hem de buscar alguna cosa amb molta classe, amb molta solemnitat, brillant. No tinc res en contra de la Deocava, no tinc res a favor del corpinat, però sí que acostuma a ser... Els corpinats tenen aquest sobrenom, no?, de que són... vins molt ben fets i amb una traçabilitat molt, molt potent, no? Aquí tornem a buscar un corpinat, podríem buscar un gramona, podríem buscar un recaredo, podríem buscar un canfeixes també. Hi ha diferents tipus, no? Però sempre anem a buscar aquesta bombolla, aquesta llarga criança, aquest tipus de vi més... Uh-huh. Bueno, d'escumós, amb més potència.
El Xavi també ha buscat amb el seu company Òscar algun vi, alguna beguda que encaixi també pels administradors i les autoritats. Curiós, això, també.
Sí, no, tenen molt a dir, sempre els deixem com a banda, no formen part del seguici, però sí que hi són, no? I aquí, clar, jo m'imagino els administradors i autoritats després de tota la feinada que han fet, no?, amb aquelles ganes de poder brindar la feina ben feta. I què millor que amb un Torres 20, un brandy que guanya, no té res a envejar amb els millors conyacs, més, sempre els superen puntuació. I aquí doncs, podríem dir que després de sopar és perfecte per poder gaudir de la companyia.
I ja per acabar tenim la banda.
La banda, aquí he volgut ficar una mica d'èmfasi perquè la banda acostuma sempre a passar desapercebuda. No falta mai la banda, és més, sempre hi ha banda tot arreu. I aquí, com que ja és l'última, li busquem un Vilarnau rosat, que és fresc, que és festiu, però també és una... ja anem cap al final de tot. I, evidentment, la banda no només pot beure vi o cava, sinó també hem ficat que necessiten beure molta aigua, al igual que la resta de les colles. I la hidratació és molt important. I, pel que sé, el bitxí català és una beguda que, bueno, refresca, no deixa sabor a la boca i que manté molt bé l'energia.
Xavi, una secció super, super interessant. Tot això podríem publicar-ho d'alguna manera perquè hem anat comentant moltes begudes, molts vins, molts escumosos. Per tant, intentarem publicar-ho perquè els que ens estigueu escoltant doncs, també pugueu mirar, no?, i recuperar aquestes recomanacions, que al final també són recomanacions que ens fas.
Són recomanacions, tot són vins d'aquí a casa. El més llunyà és Tarragona, Reus, i estem parlant de Catalunya sempre. Evidentment, són recomanacions. Si a una persona no li agrada un vi en concret, que no el compri. Sí, sempre hi haurà... Per sort, tenim un gran ventall per poder triar i fer. Com deia abans, jo sóc xicoter, he estat molts anys xicoter, de fet, i...
Ets més de vi blanc, has dit, no? Però...
Som molt més de vi blanc. Aquí ha sortit vi negre, però, en canvi, sóc molt més de vi blanc. El drac, bueno, qui no li agradi el vermut...
Per remenar i escollir.
Café un ranci i una mistela, sí. Que també són molt bones.
Xavi, moltes gràcies, i també aprofitem per agrair-li a l'Òscar, no?, que t'ha donat un cop de mà amb aquesta darrera secció. Gràcies, aprofitem també per agrair-te totes aquestes setmanes que ens has acompanyat, on ens has acostat de primera mà al món del vi, com a persona experta que ets en el sector, com el nostre sommelier de confiança, no?, t'hem anomenat així, aquí al Penedès Gama Extra, i com dèiem, hem anat dient, no?, una persona que has tocat doncs, molts papers dins de l'auca d'aquest món del vi, per desmentir-nos, per acostar-nos amb un llenguatge més planer i accessible tot això que engloba el sector. I ens retrobem ben aviat aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Gràcies per acompanyar-nos, Xavi, i que vagi molt bé aquesta barema que tot just ja ha començat, no?, i que ara doncs, arriba al seu punt màxim, podríem dir.
Sí, la barema ja està, bueno, està arrencadíssima, a veure com acaba, no li queda molt. I bueno, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres aquestes setmanes i esperem tornar-nos a trobar més aviat.
Gràcies, Xavi, que vagi bé.
Moltes gràcies, vagi bé.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca. Quan vulguis estimar, no pensis que és tan fàcil. Dic que no, dic que no. Quantes vegades he estat rere teu i que mi amor se vaya quan a ti te vaya bien, bien mal. Però tampoc me la puc treure del cap. Ah, 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 ah. Sempre m'has de repàs.
I arribarem al punt de les 10 amb les notícies de la mà de la vilafranquina Sant Roixés a 200. No pensis que és tan fàcil.